3 quarts de 12 del matí, obrim estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui ens visita el sotspresident segon d'aquesta entitat, el Jesús González. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Avui per descobrir Venus, avui parlarem del planeta Venus al programa.
Sí, jo crec que és un planeta força interessant, com per dedicar-li una petita sessió. El planeta, per començar, hem de dir que Venus és el segon planeta en proximitat al Sol, després de Mercuri, que, com sabem, és el més proper, no? El planeta s'anomena així en honor de la deessa de la bellesa i de l'amor, la deessa romana, però, com veurem després, i gràcies als coneixements que actualment tenim del planeta, no va ser un gran encert posar-li aquest nom en aquest planeta. Veritablement, més aviat podíem dir que sembla un infern.
Va ser un desencert.
Sí.
Aquest matí també comentàvem que és l'objecte natural més brillant del cel nocturn, a excepció, això sí, de la Lluna, si no la comptem.
Sí, sí. Aquesta lluentor que té es deu a que té una atmosfera molt densa i espessa que fa que reflecteixi pràcticament una gran part de la llum que rep del Sol, que, com sabem, està molt a la vora, no? I això és el que fa que, més que un planeta, sembli una estrella, no? És llum reflexada. És una llum que no arriba a la superfície del planeta perquè la llum visible no la pot penetrar per tots aquests núvols que fan que aquesta atmosfera sigui impenetrable, pràcticament.
Anem a veure si Venus s'assembla més a l'infern, com dèiem, que no... Vaja... Per el desencert, diu el Jesús, de posar-li aquest nom. Es pot considerar, primer de tot, Venus i la Terra com dos planetes germans, Jesús?
Aparentment, externament sí, perquè tenen unes dimensions molt semblants, una gravetat que és pràcticament la mateixa, i, a més, els dos són rocosos, forma part d'aquest grup de planetes interiors que són rocosos, com són Mercuri, i la Terra i Mar, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, sí, però això, les semblances s'acaben aquí, O sigui, realment, el que tenen són grans diferències. No podem dir que sigui un planeta bessó, sinó tot el contrari. No seria un lloc ideal ni per fer turisme espacial en el futur, per multimilionaris, ni per colonitzar el planeta, ni tampoc per establir una base permanent que ens serveixi per fer viatges interplanetaris.
Potser ja va bé també, doncs, que hi hagi aquesta tranquil·litat, que sapiguem que no aniran, per exemple, a Venus a treure-hi el nas.
No, ja veuràs que és impossible. Bueno, jo, ara per ara, crec que tindrien que passar segles i segles i la tecnologia tindria que millorar molt per poder només fer un viatge allà tripulat. Jo crec que ni tripulat ni no tripulat,
No esperem més, va, Jesús, parlem d'aquest poc encert de batejar el planeta amb el nom de Venus.
Sí, bé, aquest planeta té una gran quantitat de diferència respecte a la Terra, que el fan molt hostil, no? Fins i tot els indrets més hostils de la Terra, com poden ser els deserts més extrems o pot ser els casquets polars, per exemple, podrien semblar paradisos al costat de les condicions ambientals de Mar, no? Mira, aniré dient-te una mica aquestes diferències, que en realitat és el que fa que sigui un desencert haver-li posat el nom de Venus, no? En primer lloc, Venus està cobert permanentment per una capa opaca de núvols, bastant gruixuda, altament reflectors. Però aquests núvols són d'àcid sulfúric, O sigui que realment, si aquí fem servir paraigues quan plou, imagina't allà, realment no sé pas què és el que faríem servir, perquè s'ho menjaria. Els circuits electrònics, qualsevol cosa, l'àcid sulfúric és un dels àcids més corrosius que hi ha.
També hauríem d'inventar-ho, això,
sí,
encara.
Sí, sí. Després, l'atmosfera de Venus està composta, en la seva major part, per diòxid de carboni o anhídric carbònic, no? Degut a que no té un cicle del carboni ni vida orgànica que pugui permetre fer el cicle del carboni, no? Per tant, s'acumula el anhídric carbònic i això crea el que es diu l'efecte hivernacle. És a dir, les radiacions infraroges que penetren els núvols quan arriben a la superfície del planeta no poden sortir cap enfora i això fa que augmenti considerablement la temperatura. Pensem que el planeta té uns 460 graus per sobre zero, centígrads, a les zones més baixes, com si diguéssim, no? Per tant, aquesta temperatura és bastant superior a la que tenen els forns de les nostres cuines. Aquí posaríem un pollastre i s'enrostiria només a exposar-lo. Vull dir, és una temperatura difícil d'imaginar que pugui haver-hi éssers vius o que nosaltres algun dia puguem trepitjar el planeta. Venus, a més, degut a que té aquesta atmosfera d'anhídrid carbònic, que és un gas considerablement pesat, té una pressió atmosfèrica a nivell de superfície de 90 atmosferes. 90 atmosferes, eh? O sigui, aquí en tenim una, on estem tu i jo parlant, allà n'hi ha 90, però és com si baixéssim un quilòmetre per sota del nivell del mar. Tot aquest pes d'aigua d'un quilòmetre el tindríem a sobre. Moltes naus que han pogut aterrar per dir... però no sé si existeix el terme avenutzar, que han aterrat allà en qüestió de 2 hores, i això, per exemple, les Venera soviètiques, en menys de 2 hores van quedar esclafades com si fossin llaunes buides de Coca-Cola.
De la pressió.
De la pressió, són 90 atmosferes. Però aquí no s'acaben les diferències, eh? Per exemple, no té camp magnètic. Sí que el té, però és molt feble, eh? Per tant, el ser molt feble el que fa és que no queda protegit del vent solar ni de les radiacions còsmiques. I per tant, l'aigua que podia haver hagut abans a l'atmosfera es va dissociar amb hidrogen i oxigen que es va escapar cap a l'espai. No? Després també Venus, una curiositat, això no és que sigui un inconvenient, té moviment retrògrad, o sigui, gira de l'oest cap a l'est, no? Amb la qual si estéssim allà veuríem que surt el sol, perdó, gira de l'est de l'oest cap a l'est, si estéssim allà veuríem el sol que ens surt per ponent i es posa a llevant, no? Venus no té plaques tectòniques, que sí que les té la Terra, i després és l'únic planeta, a més de Mercuri, que de tot el sistema solar, que no té cap lluna, eh? I, bueno, i com una característica és que té un fenomen volcànic molt intensiu. O sigui que ja veus que no és un lloc ideal per
residir-hi.
Per residir-hi.
Aquestes són les diferències entre Venus i la Terra. Per cert, què dura un any i què dura un dia?
Sí, mira, la duració de l'any no ens crida l'atenció perquè dura menys que la Terra. Són 225 dies, a la Terra sabem que són 365 i un quart, però això és coherent i és compatible amb la tercera llei de Kepler, que estableix els períodes de traslació dels planetes al voltant del Sol en funció dels radis mitjans de l'òrbita. Com que està més proper, va més ràpid i també té menys òrbita per recórrer, no? Ara bé, el que crida atenció és la duració del dia. És un planeta en què el dia dura més que un any, eh? O sigui, per exemple, el dia de Venus són 243 dies terrestres, eh? Això fa que aquesta rotació tan lenta fa que el nucli del planeta, que segurament una part d'ell està fosc com el de la Terra, no giri amb prou velocitat perquè hi hagi un efecte dínamo que creï el camp magnètic protector, del que jo abans he parlat, que és com un escut protector de les radiacions externes del planeta.
Per tant, no donem, Jesús, tanta importància a la durada d'un any a Venus, potser sí que sobta més la d'un dia.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, aquests 243 dies...
Terrestres.
Terrestres, doncs, esclar, fa que giri molt lentament i que s'escalfi molt el cantó que està mirant el Sol perquè està molt de temps enfrontat al Sol. De totes maneres, no hi ha gaire diferència, no hi ha gaire contrast tèrmic entre la part fosca, la part de nit, i la part de dia, perquè l'atmosfera i els vents de 500 km per hora, i té tormentes elèctriques, fa que reparteixi la temperatura fins i tot a la part que està amagada del Sol en aquell moment.
És a dir, que compensa després una mica.
Sí,
el que treu d'un cantó ho posa per l'altre.
No hi ha un gran contrast tèrmic. Tot el planeta està calent. I és degut no tant a l'efecte del Sol directe, sinó a l'efecte hivernacle. O sigui que ja sabem el que ens pot passar aquí al planeta Terra, perquè potser Venus, en el seu temps, potser va ser un planeta habitable. Si no habitat, habitable.
Sabem el que ens pot passar i tenim ja el titular. Venus, un planeta calent.
Sí, sí, sí.
Quins són els trànsits de Venus, ja per acabar, Jesús?
Bueno, a Venus, com tots els planetes que estan entre la Terra i el Sol, com és Mercuri i Venus, experimenta el que es diuen trànsits, que és quan passa entre la Terra i el Sol. En el cas de Venus, això es produeix en un fenomen bastant rar i es produeix en parells de vegades cada 100 anys. Per exemple, la primera vegada que es va observar el trànsit astronòmic va ser el 1639 i va ser un veritable esdeveniment. Després, el trànsit de 1761 va proporcionar la primera evidència al passar, al tenir el Sol a darrere, es va poder veure com tenia atmosfera. O sigui, perquè no passava la llum del Sol immediatament a la vora del planeta que després. No? Per tant, hi havia una atmosfera gasosa. I va servir les observacions que es van fer de paral·laxi del segle XIX, que són mesures, observacions des de diferents punts de la Terra, van servir per determinar exactament la distància de la Terra al Sol. Això estava magníficament exposat en un dels panels de l'exposició de les distàncies còsmiques que vam inaugurar el mes de setembre al vestíbul de l'Ajuntament.
Sí.
Ara, els últims que hem tingut van ser l'últim parell, en 1874, al cap de 8 anys, el 1882, i recentment el 2004 i el 2012. Ara, fins d'aquí 100 i pico d'anys, no tindrem un altre parell de trànsits de Venus.
Aquesta anava a ser la meva última pregunta, Jesús.
Sí.
Per tant, ja no esperem veure'l.
No
esperem veure'l, dic.
Home,
ja aquesta altra.
Home, no sé, ja que ser optimista.
Parlant precisament ara d'activitats, m'has fet recordar que aquest dissabte, dia 6 d'abril, des de l'entitat es fa una sortida conjunta, de fet, amb Astroamics,
sí,
que s'anomena...
Sí, sí, sí.
Esbarres, Us de Peguera,
sí,
que sempre
sí.
La Carme ens hi porta, però només de ment, aquest cop s'hi anirà en persona, per fer observacions conjuntes sobre galàxies de primavera. No sé si
sí,
hi anirà, Jesús.
Sí, galàxies de primavera, però també es miraran, per exemple, Saturn i alguns planetes. Vull dir, s'aprofitarà per fer, en fi, per veure tot el que es pugui veure, si no està núvol, clar, perquè...
Dissabte, des de les 10 de la nit i fins a l'1 de la matinada, aquesta
sí,
és
així,
la idea.
Sí, així mateix, sí, sí.
Jesús González, sots president segon de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, gràcies com sempre per acompanyar-nos al programa i fins una propera.
Fins la propera.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Adéu, bon dia.